I després de repassar l'actualitat d'aquest divendres, anem a veure què ha passat a les xarxes socials i fins i tot al Congrés dels Diputats. Eva García, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Millorem la veu?
No gaire, tampoc.
Vens de divendres en divendres amb la veu perjudicada.
Sí, ho haurem d'analitzar.
Com que és l'última xarxa social amb tu de la temporada,
setembre tornarem.
Perquè el contracte és anual, tot i que acabéssim temporada, el contracte aquí és anual. El cert és que tenim moltes coses i avui et regalarem una frase de Rajoy per acomiadar-te la temporada.
Uf, no sé.
Que de fet, si aquesta frase, i això ho llegíem a les xarxes aquesta setmana, fessin analitzar esta frase a la selectivitat,
no sabríem,
proves,
però t'agafar-la.
Jo crec que no sabríem per on agafar-la. Ara l'escoltem. I, per cert, hi ha diverses qüestions. Ahir, per exemple, va desaparèixer el roaming. Després expliquem què és, per la gent que no sap què és. I us donem alguns consells a tindre en compte si viatgeu aquest estiu. Buenafuente, Risto, Buenafuente. Polèmica servida. I també com un jove gallec va perdre la seva feina en un bar, amb una mica de polèmica també i amb les xarxes socials enceses per les decisions dels jefes. Són els continguts que de seguida us expliquem a les xarxes socials. Dilluns, inici de setmana i en plena moció de censura contra el propi govern, el president espanyol Mariano Rajoy va tornar a escriure un altre dels seus capítols d'embolics de paraules. Després de la ja frase cèlebre, és el vecino el que elige el alcalde i és el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde, dilluns la va tornar a pifiar al Congrés dels Diputats amb una altra frase que ha deixat el líder de Podemos, a Pablo Iglesias, amb una mica amb cara de circumstàncies. Atenció, aquesta és la frase.
Que toda su estrategia y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Què trobes, Eva?
Que no sé que aplaudeixen. És que, lo far és que no sé que aplaudeixen. No sé per on agafar-la, com analitzar-la, no sé què vol dir. Tu què?
La frase és cuanto mejor, peor para todos y cuanto peor para todos, mejor para mí el suyo beneficio político.
Costa fins a llegir, eh?
Costa fins i tot de llegir. De fet, ja us diem, si ens posem a fer aquesta anàlisi, segur que no la trobàvem. I per cert, clar, doncs, bueno, això ja ha donat reaccions a memes, a missatges d'aquests de WhatsApp que s'estan compartint, etc. I fins i tot ens ha deixat també ja part musical.
Y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Cuanto peor, mejor para todos. Cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor.
Fantàstic, no?, aquest remic musical.
Sí, terrible.
És que, bueno, en fi...
Aquí el tenim.
Ja està. No hi ha gaires coses més a dir, però el cert és que això pot ser convertir-se en una bona cançó d'estiu, realment.
Però
això hem
sí.
de dir que això ho fabriquen els fantàstics de l'APM, que són uns genis en fer aquest tipus de coses,
terrible.
En aquest sentit, bé... no sé si ens donaran encara moltes més moments de riure, però la veritat és que, bé...
Més val que...
Són d'aquestes frases lapidàries de Rajoy. Anem a seguir endavant. Anem a parlar de Sandro Rey. Evident, que tothom coneix, en què tot hem vist per la televisió, des de la seva faceta més d'evident fins a la seva faceta més de showman amb Gran Hermano VIP. I ara fa uns dies, RAC1 deia a Sandro Rey que es considera independentista. Bé, el seu argument, d'alguna manera, era: nosotros no tenemos por qué mantener a España. Aquí, ¿qué pasa? Somos los únicos que tenemos que pagar esos impuestos tan altos y tan grandes. En fi,
pues tot el que pensa molta gent.
Bueno, el que pensa molta gent. De fet, Sandro Rey ja va fer el 2014 unes declaracions al Mundo en el qual deia que Catalunya seria independent en 20 anys màxim. Això el 2014 ho va dir. Però, en fi, ha sigut una mica també motiu de comentaris, perquè això ha aparegut també una mica a ressò d'aquesta... doncs, data i pregunta per l'1 d'octubre, i doncs els mitjans espanyols sobretot doncs han mogut una mica, no?, que aquest vident doncs sigui independentista, quan evidentment ell treballa per tot l'estat espanyol i clar, treballa en un ofici en el qual doncs les trucades telefòniques són d'aquestes de números afegits, eh? Són d'aquestes que no són gratuïtes, eh? Has de pagar una sèrie de diners per poder dir contactar. En fi, una mica de qüestió que volíem comentar, com també aquesta sí que és intensa. Tu què trobes d'això de que les parelles siguin d'edats molt oposades, d'alguna manera? És a dir, una de les persones de la parella sigui de 40 anys i l'altra persona tingui 20. Què trobes tu d'això?
Bueno, mira, a partir dels 18, cadascú que faci el que vulgui, no? Home, això que es porten 40 anys ja ho trobo... Com aquell, bueno, com Falcó no sé si em porta 40 i pico.
L'amor té edats?
Bueno,
és un debat que està obert.
Sí, deixem obert.
I entre tant obert, doncs clar, possiblement una de les parelles que més sorprèn en aquest sentit són Risto Mejide i Laura Escanes. Què passa? Doncs que, bé, Buenafuente, en el seu programa Leitmotiv, van analitzar una mica la portada de la revista Hola que van protagonitzar aquesta parella després de la seva boda, la seva recent boda. Què passa? Doncs que van parodiar el programa Homo Zapping també de Buenafuente, de la productora de Buenafuente, el Terrat, doncs una paròdia, bé, m'ofensa una mica, doncs aquesta diferència d'edat entre Risto i Laura. Què va passar? Doncs que Risto Mejide va fer una carta al Periódico de Catalunya, una columna que habitualment ja fa, i la va titular Riete Buenafuente. I a partir d'aquí doncs va agafar i va bé començar doncs a criticar d'alguna manera de per què s'han de fer bromes amb la diferència d'edat entre les persones d'una parella, no?
Bueno, suposo que li ha tocat la moral perquè és amb ell, perquè si mirem que Risto Mejide i com actua als programes on ha treballat, me pareix que ja la gent no l'ha tractat ni amb educació, o no la sol tractar ni en educació, ni agradablement. Sí que potser, pues, clar, és normal que li dolgui, perquè pues, és ell el motiu de la burla, o ell i la seva parella. Però bueno, recordem que quan ell actua a programes...
El Telefónico, sobretot, va ser molt crític, clar.
Pues, bueno, li ha tocat també, com si va això, la mateixa... Ha pagat a cobrar la mateixa moneda.
La mateixa moneda, no? Ha donat i ara li toca rebre. El cert és que... Risto va rebre molts missatges de suport a Twitter i ell mateix s'encarregava d'anar compartint-los. I inclús va tindre crítiques de, bueno, i els que no estan a favor teu, per què també no els retuiteges d'alguna manera? Buenafuente va contestar. Va contestar i ho va fer també a través de la seva pàgina web, i el que va dir és que parlaven això, aquest gag d'alguna manera, era humor. Que fan bromes d'humor i que, per tant, doncs, demanava disculpes. Sí, havia fet mal, però diu: nos queremos reír, Risto, de ti, de mí y de todo, pero no por hacerte daño a ti o a tu mujer, sino por hacer humor. Es que yo trabajo de esto, va dir Buenafuente, afirmant una mica que parlen d'humor, no parlen de un programa seriós, informatiu, on s'analitza això, sinó que és un programa on es riu. Però Risto ha tornat a respondre, no li van convèncer les disculpes de Buenafuente i es titula En serio, Andreu, i critica on estan els límits de l'humor.
Bueno, però és el que et deia, no? Té raó, on estan els límits de l'humor, no sabríem on posar-los, Però, clar, pues, li cou perquè li ha tocat també, però pues, ell també, en certa manera, treballa del mateix i no amb tant d'humor, perquè clar, almenys Buenafuente ho fa en humor, però ell moltes vegades no ho ha fet en humor quan s'ha mofat de segons quines persones o en algun dels programes on ell ha treballat.
Clar.
Perquè ha arribat a rebaixar gent que jo m'he posat a la pell d'aquelles persones que han estat davant d'ell i ha sigut molt, molt, molt crític davant de tot Espanya, com si diguéssim els seus programes. Vull dir que sí que és, hauria, bueno, que no sabem on estan els límits, però bueno, que ell tampoc els posa.
En fi, polèmica en aquest sentit. I bé, en fi, és d'aquestes qüestions, no?, que hi ha entre uns presentadors de televisió, entre gent del famoseo, es van piquen una mica.
Los dos són potents.
Sí, no? A veure qui és qui, no?
A veure, hem sacat.
Més li dona, no? Seguim avançant, i anem a conèixer ara la història d'un cambrer que ha perdut el seu treball a La Corunya, a Galícia, després d'una conversació per WhatsApp amb el seu cap, amb el seu jefe. Què va passar? Aquest treballador tenia aquesta setmana de vacances, i la setmana passada, quan van a veure el pla, el calendari de treball d'alguna manera per veure els torns, va veure que ell li tocava un dels torns, treballar aquella setmana que ell tenia vacances. Així ho va fer manifest a través d'un WhatsApp al seu cap, i el seu cap li va dir: sí, es que te hemos puesto porque al marcharse otra persona pues tienes que substituirlo. Què va passar? Que aquest treballador li va dir: escolta'm, jo tinc unes vacances pagades i clar, si vinc a treballar perdo els diners i perdo les vacances. I el cap li va dir que li va fer un ultimàtum: o vens a treballar o estàs acomiadat. Això s'ha fet, aquesta conversa, a través de la xarxa social, molt, molt, molt viral, i de fet la nòvia d'aquest camarer va explicar, d'aquest cambrer, va explicar a les, al programa, un programa de la cadena SER, La Ventana, la situació una mica, i que el van cridar per anar al bar, i ja quan va anar a ell i a més companys els van acomiadar. Mentrestant, a l'habitació del costat, per entendre'ns, o prop d'on estaven, estaven ja fent selecció de personal per incorporar nous cambres. Bé,
Vamos, que el volien tirar al carrer, no?
Sí.
Sí. Molt malament, claro, molt malament. Aquí hauria de mirar, s'hauria de mirar, bueno, los motius o el que fos, però bueno, en principi la manera de procedir no és la correcta.
No pas. I el cert és que, doncs, bé, van cobrar la indemnització, això sí, i comentaven que bé, que clar, també la, d'alguna manera comentaven que si haguessin portat això a denunciar-ho, què hagués passat? Doncs que segurament haguessin readmès en aquest treballador, i aquest treballador deia: jo ja en tinc prou, no vull tornar en aquesta empresa.
Per això et dic que ja no devien estar gaire bé.
Però en fi, clar, són joves, no estan, l'economia no està per a perdre feines, però evidentment, doncs bé, a vegades potser millor no estar en una feina d'aquest tipus, i per contrari, doncs sí que almenys, doncs mira, aquests 6.000 euros crec de finiquito,
sí,
els agrairan.
I tant.
També polèmica amb Mau, la cervesa Mau. Amb un dels anuncis que presentava per aquesta temporada, un anunci que és aquest.
Otra vez, por favor. Ahí tienes.
Gracias. Me acuerdo cuando llegué a España y me tomé el primer botellín de Mau. Le pedí una cerveza al camarero. Cuando me trajo el botellín, le dije: ¿y esto tan pequeño? Me miró fijamente y me dijo: este botellín de Mau tan pequeño tiene uno de los sabores más grandes del mundo. Y empezó a contarme una historia que, aunque parece increíble, es real. La historia de una banda de música llamada Los Desleales.
Un grupo de rockeros a los que llamaron para tocar en un pueblo de Cantabria. Pero el alcalde les dijo que no tenía dinero. El guitarrista respondió que para ellos había algo más importante, algo con un sabor mucho más grande. Así que firmaron el acuerdo de los 6.000 botellines, por el cual se comprometían a tocar en el pueblo todos los años a cambio de Mau 5 estrellas. Y ambas partes están seguras de que cuando se acabe el contrato van a renovarlo.
¿Cuánta gente que se ha ido? ¿Cuánta gente que va a entrar? El tiempo sigue.
Aparentment, si ho escoltem per primera vegada, és original, no?, d'alguna manera, aquest anunci. Però què ha passat? Si han escoltat bé, els músics no cobren diners, sinó que cobren caixes de cervesa Mau. I això ha indignat els músics, realment. Això és un anunci fictici, un grup fictici de Los Desleales, però els músics reals s'han indignat i van recollir una campanya de signatures. Consideren que, evidentment, la música és un treball i que no es pot pagar amb cervesa. O amb cervesa o amb altres coses.
Sí, 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 sí. Bueno, l'anunci està bé, eh? I era un acord dels dos, com si diguéssim, però, bueno, raó, no es pot pagar amb botellins de cervesa, si no, imagina't si tot ho paguéssim amb botellins de cervesa. Clar, original l'anunci i, bueno, pues ha sortit la crítica com, com ha de ser i com passa amb moltes coses.
Hashtags com Retíralo Mau o No tocamos por cerveza, pues els músics doncs van fer aquesta campanya Change.org i tota aquesta allau de crítiques doncs va fer que finalment aquesta companyia cervesera doncs decidís retirar aquest anunci, que de fet, si el mirem per les xarxes socials és complicat de trobar, ens ha costat buscar-lo, però sí, sí que és cert que doncs la mateixa companyia va fer un mea culpa, va corregir-ho i per tant doncs d'aquí també l'honora d'alguna manera que acceptés. De fet, en un comunicat de premsa de Mau explicava que ells estan volcats amb el recolzament musical i de fet patrocinen molts festivals de música i molts concerts on es veu també com a patrocinador oficial. Però, en fi,
els perdonem.
Exacte. Ja que parlem de cervesa i ja que aquesta història transcorre en un bar, perquè qui hagi vist l'anunci haurà vist que transcorre en un bar una mica així lúgubre, no? Fosc, i on expliquen aquesta història, no, són, és com si conto jo la història a tu, hem de dir que ha sortit un rànquing que ha fet la Federació Espanyola d'Hostaleria i Restauració per calcular els bars per habitant. El podeu llegir a través de les xarxes. I fa una mica la comparativa, la mitjana de com està la situació. A la Cala tenim 2,39 bars per habitant. Una xifra que està per sota de la mitjana espanyola.
Per habitant, no,
Per 1.000 habitants, perdona. Per 1.000 habitants, ara ho dic. 2,39 per cada 1.000 habitants. Per sota de la mitjana espanyola, que és de 2,8. A les Terres de l'Ebre, el top el té Miravet, vale?
Ostres, tu.
Amb 5,43 bars per cada 1.000 habitants. Ho dic bé, ara. Però hem de dir que Miravet té només 737 habitants i que, per tant, amb 4 bars és lògic que aquesta ràtio se dispari. En segon lloc, Camarles, amb 3,88 bars per cada 1.000 habitants. En té 13 de bars. I després tenim Corbera d'Ebre, amb 3,7 i 4 bars, i Sant Carles de la Ràpita, que podríem dir que és la més gran, amb 3,13 bars per cada 1.000 habitants. A la Ràpita hi ha 46 bars. Però jo llegia a les xarxes socials que una sèrie de persones van comptar un dia quants bars, i entenc que també restaurants o llocs on te pots anar a fer una consumició, i hi ha més de 100 bars. Més de 100 bars.
Bueno, també són, no sé quants habitants i la Ràpita, però estava...
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. No ens hem posat a comptar quants n'hi ha a la Cala, tampoc. Però agafaríem guia comercial. Mira, i no ens quedaríem molt malament.
14.000 habitants a la Ràpita.
Correcte.
Aquí també ens quedaríem curts, trobo, eh?
No, no pas. El que passa que potser també, pel tema d'habitants, doncs, clar, tot depèn de... I potser compten aquells que estan oberts durant tot l'any, no ho sé. És prou graciós, i si us voleu entretindre a mirar-vos-ho, doncs és comentat, no? De fet, ja ho diuen que Espanya és el país amb més bars del món, d'alguna manera. Per cert, com portes la calor, Eva?
Jo bé, bé. Porto tot bé, jo. Sí? La calor, el fred, no em queixo.
A les xarxes socials hi ha hagut molts memes en els quals doncs, ja s'estan bé agafant, d'alguna manera, amb humor, aquesta onada de calor. Avui encara estem una mica més fresquets, però el cert és que han patit una xafogor intensíssima al llarg d'aquesta setmana. I doncs, bé, segur que ha rebut algun missatge d'estos de què fem la calor, no?, al WhatsApp. Sí. Un molt graciós, que són una radiografia a les parts genitals dels masculines, i on doncs, els testicles es convertien en uns ous serrats.
Molt bo, molt bo.
És una d'aquestes que ha arribat, entenc que hi ha moltíssimes, però és prou graciós i simptomàtic d'aquesta calor, que per a mostra un botó Renfe.
Ostres, sí, però bueno, ells cap de dir de Renfe.
Ells han de ser protagonistes, no? Bueno. Un comboi l'altre dia a la línia R4 que va de Barcelona a Manresa. 40 graus dins del tren, sense ventilació i sense poder obrir cap finestra. Els passatgers van ser, amb aquelles alarmes que hi ha a les portes, qui van a parar el tren i van haver d'obrir portes al mig del no-res perquè doncs hi havia gent marejada, amb desmai, amb ansietat, etc. Això va passar ahir dijous, atenció, I el cert és que, doncs, bé...
Bueno, però això ja, jo fa 20 anys o 20 i pico que estudiava i anava cada dia a la Renfe, això ja passava.
Ja passava.
La Renfe no ha evolucionat.
No.
No evoluciona.
Ràpidament, expliquem que s'ha acabat el roaming, ja és història, i va acabar aquest cobrament, d'alguna manera, de diners quan tu trucaves des de França amb el teu telèfon d'aquí o des d'Alemanya, des de qualsevol país europeu. La Unió Europea, després de 10 anys de promeses, ha dit adéu. Què passa? Què passa? Doncs que a partir d'ara els preus aquells abusius, aquelles tarifes abusives, doncs ja han baixat. Important saber, si marxem de vacances, si anem, per exemple, diem França, per proximitat, podem trucar des de França a Catalunya? Sí. Sense el preu, parlem de trucades, sense el preu que pagàvem abans, és a dir, tu pagaràs com un preu normal d'aquí.
Sí.
Ara, si truco jo de la Cala a França, el preu seguirà sent de trucada internacional. Això, recordeu, és si vosaltres amb el telèfon d'aquí aneu a un altre país i truqueu cap aquí, no
molt
si d'aquí truquem cap a fora.
Aquest
és important. I també tindré en compte Andorra.
Andorra no entra.
Perquè... I al Vaticà.
Molt bé.
Si anem a Roma i anem al...
a la ciutat del Vaticà.
Vaticà, apagueu el mòbil o traieu
no truqueu
la itinerància. I, per cert, teniu en compte tot això, és a dir... I, per cert, també tindré en compte que les dades també entren. És a dir, si anem a aquests països de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, podem utilitzar les nostres dades de la mateixa manera que les utilitzem aquí sense cap mena de problema. Per tant, a tindreu molt, molt en compte. Podeu trobar, doncs, a les xarxes moltes recomanacions. I, per últim, ens quedem avui amb Facebook i amb els GIFs, que ja s'han incorporat. Ja els teníem a WhatsApp. Doncs ara ja els tenim a Facebook.
Sí, també els tenim a missatge privat.
També, correcte, que em dedica a Facebook, tu podies posar un GIF si posaves la URL de la web on hi havia aquests GIFs, ara ja ten incorpora el propi Facebook, per tant...
Fantàstic, m'encanten els GIFs, ja els he utilitzat.
Saps que els GIFs fan 30 anys que existeixen?
Ah, no sabia.
Com a format, d'alguna manera, El que passa que aquest format de fer vinyetes, això ha sortit d'alguna manera ara, però els GIFs són molt, molt antics i durant molt de temps han estat amagats a sota d'un calaix, però... A vegades el més senzill és el més bo.
Molt bé.
En fi, amb aquest missatge ens hi quedem. Eva, moltes gràcies, bon estiu.
Igualment, bon estiu a tothom i ens veiem al setembre.
Bueno, tot i que et farem passar per la ràdio alguna estona o altra durant l'estiu a parlar del...
Encantada.
Moltes gràcies, bon estiu, Eva.
Bon estiu.
Fins ara. Adéu.